El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
I per l'opinió, el cafè de la ràdio, avui dedicat a debatre al voltant del que va donar de si el ple municipal del mes de març, que es va fer a la sala de plens. Ens acompanyen per fer-ho Eloi Cortés, regidor del PSC, molt bon dia. Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra, bon dia.
Bon dia.
Matías Sarracán, regidor de la Crida, bon dia.
Molt bon dia.
Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans, bon dia.
Bon dia.
Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
I Marta Morell, portaveu de Podem, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb tots ells volem debatre i parlar al voltant del que va donar si la sessió plenària d'ahir. Una de les qüestions, que hem destacat avui, en concret des de Ràdio Sabadell, és l'anunci que feia en part la Crida per Sabadell, anunciant doncs, que podria portar al Tribunal Contenciós Administratiu el conveni entre l'Ajuntament i Aigües de Sabadell per renovar la canonada de Can Llong. Consideren que l'augment pressupostari no s'ha aprovat pel procediment adequat, sinó que s'hauria d'haver fet pel pla director de l'aigua, aprovat pel ple, que suposa en part un sobrecost també de l'obra, aquest canvi en la dimensió del tub. A banda de la conversa al voltant de les dimensions del tub, que sabem que va donar molt de sí en el ple municipal, senyor Sarracán, per què caldria portar-ho al contenciós administratiu?
Doncs nosaltres ahir vam mirar d'aclarir-ho, no? Perquè nosaltres en cap moment hem posat en qüestió l'oportunitat d'aquesta actuació. És una actuació que, diguem, bona part doncs, estava reflectida en el pla director, sinó que el que volíem, tant amb el recurs de reposició com amb un possible contenciós que avaluarem les pròximes setmanes, és posar en evidència que hi ha hagut un canvi prou significatiu en el pla director com perquè hi hagués d'haver un procediment que acabés amb una modificació del pla director per tal d'acreditar que realment cal aquesta modificació del projecte. És una modificació que nosaltres vam avaluar aproximadament amb un 28-30%, que potser és menys perquè així ho apuntava en la resposta en el recurs de reposició, tot i que tampoc no calcula concretament quin és l'import d'aquesta modificació, però en tot cas que és prou substancial com perquè si fa dos anys vam aprovar un pla director que establia quines actuacions i ho vam aprovar, no amb un pla director que llançava una xifra així una mica, diguem-ne, poc acotada, sinó amb un pla director que recollia amb exactitud, no?, quins eren els preus i quina era l'actuació i quin era el diàmetre d'aquesta tuberia, doncs nosaltres pensem que, i més quan hi ha una empresa, no?, que és la que acaba proposant l'actuació, que és important que passi per ple un instrument que modifiqui, que actualitzi aquesta actuació abans de fer l'encàrrec a la companyia Caça.
Uh-huh. Senyor Cortés, per què no s'hauria de fer aquesta modificació del pla director?
Bé, no hem dit que no s'hagi de fer. De fet, ahir la regidora Molina ja ho va explicar i en tot cas reiterar els arguments que ja va exposar en el sentit de tenir la tranquil·litat que quan s'executin aquests canvis, aquesta modificació en la tuberia, es podrà garantir el subministrament mentre es durin les obres al Parc de les Aigües. A més, que això permetrà doncs, finalitzar les obres del Parc de les Aigües i, a més, tota la plena tranquil·litat tècnica amb l'expedient que hem portat i en com s'ha gestionat aquest procediment. I, per tant, en aquest sentit, cap nerviosisme i la satisfacció d'haver portat la feina ben feta al ple i que per fi es pugui dur a terme aquesta modificació, aquesta reforma d'aquesta tuberia.
Senyor Fernández, què en pensa Esquerra?
Esquerra ahir va donar suport, va tenir en contra, en definitiva, d'aprovar la negativa a la proposta que havia fet la Crida. Creiem que el raonament que feia la Crida és correcte. Això no vol dir que no estem a favor de que es faci l'obra, que es faci tot això que cal fer, perquè és prioritari, perquè estava definit en un plan director, però senzillament és que si hi ha un plan director que marca uns criteris tècnics que ningú dels que està allà va quedar clar, no? Tothom va dir que no era especialista en tubs, no? En diàmetres de tubs, bueno, normal, ni en moltes coses som especialistes. A duras penes som especialistes en algunes poques coses. La resta, confies, i evidentment, el treball dels tècnics ha estat bé. Ara, una vegada que detectem que tenim aquesta inconsistència entre el plan director i el que es vol executar, el sentit comú indicaria, home, fem les coses correctament, modifiquem el plan director i després tirem endavant. Perquè si no, quedem una mica, primer, la possibilitat d'un sobrecost està allí, sobre la taula, i clar, són diners públics, i hem de ser tots molt curosos en aquest sentit. Per tant, evidentment que és necessari l'obra, és necessari fer això que es farà en el Parc de les Aigües, però fem-ho bé, i creiem que el que demanava la Crida era de sentit comú, i per això les hem donat suport. I una vegada es fa el canvi i tenim el plan director amb aquesta modificació, pues són les mateixes persones que van fer el plan director les que ara ens estan dient que sí, que endavant amb el que estem aprovant. Per tant, corregim, ho fem bé i seguim, perquè tothom vol que s'executi l'obra, no? Només faltaria, però aquí el que va haver són criteris diferents, i aquesta va ser la posició d'Esquerra.
Senyor Hernández, què en pensa Ciutadans?
Bueno, jo crec que la Crida ens té acostumats, no? A dir el que diuen, el que volen dir, i finalment el que acaben dient, que no volien dir, però que és el que al fons de la qüestió. Hi ha una cosa que nosaltres compartim amb l'exposició que va fer el senyor Serracant ahir a la informativa, que és un tema de procediment, no? És veritat que es va aprovar un pla director, que hi havia un càlcul econòmic de sobre l'obra en concret, i ell deia, home, doncs havia d'estar més justificat des d'un punt jurídic d'aquest canvi econòmic de quasi 30%, no?, diferència. I és veritat. Inclús a l'informativa, doncs, assessors de govern li van dir, doncs, que ho apuntaven i que certament, doncs, es podia haver fet millor. Però això no vol dir que els mateixos tècnics que van impulsar i treballar el pla director són els mateixos que han validat que, com ha hagut un canvi tant en les mides de les tuberies i el cos, doncs que sigui que certifiqui que realment el cos del que estem parlant és el cos de l'obra. I al final aquí la Crida no queda contenta, perquè al final la Crida el que diu és que és Casa, i Casa és una empresa que a nosaltres no ens agrada, i com els diners, si ho executarà a Casa, pues fem el recurs de reposició. Llavors, si és en quant al procediment, jo crec que és raonable el que diu, però el que se li va contestar també crec que és raonable, i tot el que passi d'això jo crec que és ja fer la política sobre un tema que és un tema prou important. I a més, que si es fa d'aquesta manera també, és perquè donen... es vol fer l'obra, són tres obres al mateix temps, és a dir, la tuberia, el Parc de les Aigües i una altra canonada que ve de Cerdanyola, que ho fa, en aquest cas, si no recordo malament, és Agbar, que és la que em sembla que és la que ho acaba fent, i s'aprofita fer les tres obres al mateix temps, perquè al final ens estem jugant que a Sabadell no tinguem un problema alguna canonada que ens deixi sense aigua potable a la nostra, subministrar d'aigua a les nostres cases. I si això passés, passaria perquè portem molts anys que no renovem les nostres canonades a la ciutat de Sabadell i tenim quilòmetres de canonades que estan en un estat bastant lamentable. I el govern interior, que va ser incapaç de fer cap renovació de canonada, perquè va fer un pla director, que ho indicava la senyora Ciuró ahir, si s'apliqués, on trigaríem segles en aplicar-lo, i la ciutat no pot esperar segles, perquè si no sí que tindrem problemes amb el subministre d'aigua. Per tant, raonable la queixa de la Crida, que es podia fer millor, però tot el que passi d'aquesta queixa jo crec que és polititzar un tema molt tècnic i que al final beneficia el conjunt dels ciutadans.
Senyora Ciuró.
Sí, s'ha dit bastant tot, no? El que nosaltres ens quedem amb la idea que aquí es va fer un pla director, òbviament, sota la nostra manera de veure-ho, molt ideològic, en el sentit de que la voluntat última no és... Bueno, mentida, és molt agosarat això que anava a dir. La voluntat ha de ser sanejar les canyeries i donar un bon servei, però en el fons el que la ràtio última de les actuacions del govern anterior era tendir a la municipalització. Llavors, era un pla director que per nosaltres, tal com vam veure doncs, dels informes que hi havia en el pla director i de més, és un pla que costava moltíssim d'executar, molts anys, es va dir, 300 anys, nosaltres calculàvem, no? Això no és donar solucions als problemes de la ciutadania. Es tractava de, per la nostra forma de veure-ho, és tal com tenim una concessió que s'acaba el 2047, si no m'equivoco, el que s'ha de fer és que els sabadellencs puguin tenir el millor servei, amb aquest servei i amb els altres serveis bàsics. I el que perseguia aquesta modificació era que es pogués executar una obra imprescindible per evitar que els sabadellencs ens quedéssim sense aigua durant les obres d'impermeabilització d'un dipòsit a Can Llong. Per la banda tècnica jo estic molt tranquil·la. Hi ha un secretari, hi ha un interventor, i a més hi ha uns estudis tècnics que, com aquí s'ha dit, nosaltres som incapaços de saber si quin és el millor traçat i quin és el millor cabal de la tuberia. Si els tècnics ens diuen que toca fer això, passar per aquest traçat i augmentar el diàmetre de la tuberia perquè hi hagi més cabal d'aigua, doncs no ho discutirem. A més, era 1 milió d'euros que estava previst ja en el pla director que es va aprovar. No és que si hi hagi una partida pressupostària annexa per destinar-lo a aquesta obra, ja estava previst, passa que estava previst que s'executés, doncs igual d'aquí 10 anys. Passa que la necessitat ha fet que s'hagi d'actuar ara i posar aquest 1 milió a disposició de la companyia, que és la concessionària la que ho ha de fer, en companyia d'altres, com ha dit el senyor Hernández, doncs posar-li a disposició ara. I s'ha fet via un conveni. I això per mi, doncs, i avalat pels tècnics, no tinc cap motiu per dubtar de la feina dels tècnics. Sí que volem que aquest pla director pugui ser executable. I per tant, les inversions previstes actualment a fer a la xarxa de clavegueram de Sabadell tenen un dèficit de més de 2 milions d'euros. És a dir, si continuem fent les coses com fins ara, no podrem tenir un pla d'inversions efectiu i la xarxa sanejada, perquè hi ha un dèficit estructural a la companyia a conseqüència de la congelació de tarifes i de moltes altres coses. Hem de buscar la fórmula que el pla d'inversions sigui executable, que puguem tenir una xarxa de clavegueram sanejada, perquè al final són problemes per la ciutadania. Però què passa? Que arreglar el subsol no dona rèdit electoral. No es veu. Són uns diners que s'han de destinar a això i no es poden destinar a coses més vistoses, potser. I això acaba sent una de les últimes prioritats. I per nosaltres aquesta és una mala manera de governar. No invertim allò que no es veu, però que al final, si peta, té conseqüències doncs, magnífiques, no?, per la ciutadania.
Senyora Morell, i a partir d'aquí, si hi ha torn de paraules, avui tinc el repte de parlar d'alguna cosa més que aquest tema, per tant, repte personal, és a dir, no els deixaré parlar gaire, ja els aviso. Senyora Morell.
De forma molt breu, perquè amb les intervencions que ha fet sobretot el senyor Cortés crec que ha quedat ben clar, i la senyora Molina, la regidora d'Urbanisme, ho va explicar de forma molt clara en el ple, i o més que res apuntar que si ara hi ha hagut uns canvis en els diàmetres de la tuberia, és el que deia ahir l'alcaldessa, no? I ella no hi entén, la senyora Molina tampoc, i jo mateixa tampoc hi entén. Per tant, nosaltres el que sí que tenim més plena confiança en els tècnics, i finalment és el que diem, tenim informes que estan avalats tècnicament, perquè si no els tècnics ni el secretari tampoc els assignarien. Per tant, a partir d'aquí, si a nosaltres ens diuen que és la millor manera a omplir el diàmetre de la canyeria, on hem d'anar, i al final és la manera més adequada per poder actuar, doncs nosaltres, evidentment, que nosaltres no discutirem aquests criteris tècnics, i al final el que necessitem és que el Parc de les Aigües sigui una realitat ben aviat, i si hem de començar per aquí, doncs nosaltres estarem encantades, i el que esperem és que el Parc de les Aigües properament pugui ja ser una realitat a Sabadell, que potser ja s'hauria d'haver encarat en un altre moment de forma més ràpida, i potser ara no estaríem aquí si el govern anterior també ho hagués encarat segurament d'una altra manera.
Senyor Sarracan, m'ha demanat la paraula.
Per anar fent alguns aclariments, no? El senyor Cortés ha dit que ahir es va admetre que s'havia de modificar el pla.
Senyor Sarracan, parli bé al micròfon, sí, que si no el sentim.
Ahir, sembla que el senyor Cortés ha afirmat que ahir la regidora Molina va afirmar que es modificaria el pla. A mi no ho vaig escoltar o no ho vaig entendre. El tema és que hi ha una modificació respecte al que deia el pla, que el pla és norma, que el pla està aprovat, i que en el mes de desembre, quan es va portar a aprovació aquest conveni, ningú va esmentar que hi hagués un canvi. És que no s'esmenta ni en l'expedient ni en lloc. Vostè se centra en la part tècnica, i jo és que no hi he entrat en cap moment amb el diàmetre del tub. Penso que està molt ben justificat. És que d'entrada penso que ara sí està molt ben justificat, perquè en l'anterior, en el moment en què es va portar a aprovació el conveni, no es deia res d'aquesta modificació. El que va passar és que era desembre, que vostès volien córrer, i em sembla bé que es vulgui córrer, però de vegades t'entrebanques, i van voler córrer tant que es van saltar una part del procediment, que és aquesta modificació del pla director. Perquè el procediment és la garantia de la legalitat, i certament nosaltres estem en contra, també és cert, les dues coses són compatibles, estem en contra de que se li encarregui directament a la companyia d'aigües una actuació que podríem fer des de l'Ajuntament. I per tant això, doncs, vostès també ho han de justificar. Nosaltres no estem d'acord que s'encarregui aquesta actuació directament a l'Ajuntament, a casa, quan la podríem fer nosaltres. I certament tenim un repte molt important que vam poder posar de relleu en el marc del pla director, que és que les inversions que fan falta per adequar, actualitzar, millorar la xarxa perquè no tingui pèrdues, perquè no hi hagin problemes de seguretat en la xarxa d'aigua, són ingents. Són ingents. Les podem pagar de dues maneres. Les podem pagar amb el pressupost de l'Ajuntament o les podem pagar via tarifa. Aquesta és la discussió que hem de tenir al ple, crec que els propers mesos, perquè hem de poder explicar a la ciutadania com resolem aquest problema. Nosaltres li vam posar nom i cognom en el problema. No estem d'acord en la forma com ho solucionem, però nosaltres no volem acabar amb la companyia d'aigües. Nosaltres volem que la companyia d'aigües, que té garantit un 12% de benefici, que ningú pateixi, la companyia d'aigües té garantit per contracte un 12% de benefici sobre la tarifa, perquè la calculen ells mateixos, doncs hem de veure com ho paguem, si paguem a través de la tarifa o si paguem des de l'Ajuntament.
Senyor Fernández.
Sí, jo volia fer una reflexió de lo que s'està parlant, però una reflexió una mica més, sortir del tema en qüestió, de la mida de los tubs i tot això, no? Perquè aquí s'han dit coses que me pregunto, el que nos està escoltant, què debe de pensar? ¿A qué va, Chamello? Y parlo también de una cosa que me ha pasado a mí desde la experiencia de haber gobernado 4 años. Los técnicos del ayuntamiento, como de cualquier administración, son muy buenos profesionales. Eso ninguno lo posa en dubte. Pero la infalibilidad, y parlo como católico, yo no se la vaig, me la vaig creer ni del Papa. Por tanto, la infalibilidad no existe. Ni de los técnicos, ni de los políticos, ni del Papa. Va passar alguna oportunitat que els tècnics ens van proposar solucions que responien a normes de forma correcta, que responien a uns criteris, però a vegades no era la resposta que esperàvem ni és el millor per al ciutadà. Podria explicar diverses anècdotes en aquest sentit. I aquí està el valor dels polítics, perquè una vegada que et posen sobre la taula una sèrie de criteris, després tu has de valorar això políticament, veure la oportunitat de cada qüestió per garantir que certes coses passin de determinada manera. Ningú posa en dubte que tècnicament és correcte el que ens estan dient, de que cal fer aquesta obra amb aquest diàmetre de los tubs i tot això. Lo que estava en qüestió, almenys de nostre punt de vista, era com es fa això, el tipus de procediment per a garantir una sèrie de qüestions. I aquí sí entra la part política. Aquí sí que entra el polític en acció. Perquè si no, la reflexió que em faig és, doncs marxem a casa, no? Si total, hay unos señores técnicos que nos dirán cómo se van las cosas y tú mai farás res diferente a lo que te están diciendo, te han dicho que es fa de tal manera, vale, pero políticamente nosotros diem, cambiem el plan director si aquest pla presenta algún tipo de efecto y a partir de aquí tirem endavant para garantir que no haya cap posibilidad de pagar cap sobrecost, etcétera, etcétera. Es básico y es política. No és ni un qüestionament, perquè en el tema concret no hi havia cap qüestionament al criteri tècnic, no estava això. Era de procediment, d'opció política, si es fa d'una manera o es fa d'una altra.
Senyor Hernández.
Sí, jo, amb la línia del senyor Fernández i de veure què parla la gent que ens escolta o no, què pensa, que es pregunti la gent, en els 4 anys anteriors, el govern anterior, van pujar tots els impostos que podien pujar, totes les taxes que podien pujar. Però menys una cosa que es va quedar congelada, que és la tarifa que es paga de l'aigua. I ens preguntem què hi ha al darrere, no? Per què la tarifa de l'aigua va quedar congelada, l'única que va quedar congelada en els 4 anys del govern anterior. Doncs, i aquí està el debat. El debat està, un debat que nosaltres sempre hem dit que s'haurà de fer una part via tarifa i una part via de pressupostos, perquè hi ha una urgència que és anar canviant les canonades que hi ha a la ciutat de Sabadell, perquè algunes, moltes tenen fibrociment, altres tenen moltes fuites d'aigua, altres poden acabar no sent útils en qualsevol moment, i el govern anterior, com tenia una prioritat, que era l'enfrontament constant amb les empreses privades concessionàries d'aquesta ciutat per sobre de l'interès general de la ciutadania, ara estem en aquest moment que ni ha modificat tarifes perquè era casa, ni ha fet cap canvi en cap tuberia perquè era casa, i
el més important, que era el servei ciutadà i tenir un millor servei és a unes millors canonades, l'era indiferent, perquè l'important per ell era la guerra ideològica contra la companyia. I aquest és el debat, no hi ha un altre debat. Que el procediment es podria millorar? Podria millorar. Què és correcte? És correcte. Millorable, ens agradaria, per transparència, per què tal. Millorable sí, però és un procediment correcte. Però en el fons, és el fons ideològic de l'anterior govern que ha perjudicat el servei que se li dona al ciutadà. I punt.
Senyora Segura. Sí, jo subscric fil per randa el que diu el senyor Gabriel Fernández d'Esquerra Republicana. O sigui, els polítics hi són per prendre les decisions i si els polítics no decidim i ho encomanem tots els tècnics, doncs per això no anem a les eleccions. Tenim un govern tecnòcrata i ens estalviem una pasta d'eleccions democràtiques. La democràcia és cara i els polítics tenen responsabilitats per decidir. Però en tots els temes. Nosaltres hem assistit a culpabilitzar tècnics d'actuacions i operacions d'adquisicions de béns patrimonials. I quan resulta que, com no podia ser d'altra manera, l'informe tècnic era correcte, perquè només faltaria que no fos correcte, per això dic el mateix amb el tema de la tuberia, després resulta que políticament no hi ha responsabilitats. I en aquell moment vetllar pels diners del comú, que és el de tots, perquè al final aquí es parlava de si volem pagar per tarifa a la casa o volem pagar des de l'Ajuntament, és el mateix. Paguem els ciutadans. La qüestió és de model, perquè els diners públics són de tots, per la casa i per la compra de béns patrimonials. I la bona gestió es diferencia de la mala gestió política quan es vetlla per l'eficiència i l'eficàcia dels recursos públics, amb tots els temes. Municipalitzar o no, no és un problema. Es municipalitza o no en funció de l'eficàcia i l'eficiència dels recursos públics, allò que surt millor pels interessos de la ciutadania. Si prestar un servei bàsic surt millor des de la cosa pública gestionant-ho per l'Ajuntament, endavant. Si surt millor gestionant-ho per aquell que ho està fent i que ho està fent de forma clara, diàfana i amb tota la fiscalització possible per part d'aquell que concedeix la concessió, endavant. Nosaltres no som talibans de la municipalització ni de la privatització, som talibans de la bona gestió. I per tant, aquí, aquests discursos que diu el senyor Fernández, que jo subscric plenament i que els tècnics no han de ser el parapeto de quan les coses políticament no es fan bé, és en tots els casos. Perquè jo sóc defensora, des de Junts defensem, que els polítics estem per poder gestionar sense problemes, diguem-ne, de transparència o de mala gestió de documents tècnics. Però hem de dir nosaltres cap on han d'anar les coses. I si una cosa és cara o és barata, és, o paguem més o paguem menys, és funció del polític estar, doncs, amb totes les alertes perquè sigui sempre de la forma, perquè a vegades una cosa molt cara surt molt rendible per la ciutadania o una cosa molt barata acaba sortint molt cara per la ciutadania.
Senyor Cortés.
Molt ràpidament, perquè és que ja s'ha dit, ja la senyora Siuroma, però és gairebé tots els arguments que anava a exposar, perquè al final a mi em fa gràcia, no?, aquesta mena dels tècnics de Schrödinger que tenim en aquesta casa, que hi ha uns dies que sí que valen la pena les seves afirmacions i els seus consells i la seva feina, i hi ha d'altres dies que ho hem de posar en dubte i hem de prendre responsabilitats polítiques. Les responsabilitats polítiques hi són del primer dia a l'últim dia. Jo suposo que, com que en el meu cas jo no porto ni un any com a regidor, el senyor Gabriel Fernández, com ens recorda constantment, ell va estar 4 anys de regidor de govern, encara no he pres tant com sap ell, i ja ho aprendré quan acabi aquests 4 anys, però jo una cosa que tinc clara des del primer moment, és que aquesta responsabilitat política hi és, i s'ha d'assumir, i no ens podem amagar en funció de com ens convingui darrere dels tècnics, i un dia ens sembla bé descarregar-nos les responsabilitats i dir no, és que això són els tècnics, i l'altre dia no, és que els criteris dels tècnics s'han de qüestionar i s'han de posar en dubte i s'han de prendre decisions polítiques. Les decisions polítiques hi són després dels informes i de les valoracions tècniques, i aquí està la nostra feina, assumir-ho i defensar-ho. I ja està.
Tinc paraules demanades a la tercera ronda, però abans dono l'opció. No, senyora Morell? Perfecte, doncs senyor Sarracant. I siguin breus perquè vull parlar d'un altre tema, o sigui, 30 segons màxim per intervenció, em poso ja taxativa.
Sobre la tarifa.
Acostis al micròfon.
Perdó, sobre la tarifa que deia el senyor Hernández, el que va passar amb la tarifa de l'aigua és que vam fiscalitzar, diguem-ne, com la companyia d'aigües de Sabadell ens presentava el pressupost que portava la tarifa, vam aconseguir seguir i demostrar que els costos eren inferiors i, per tant, no va fer falta incrementar la tarifa de l'aigua. Fet que demostra que és important fiscalitzar doncs les companyies que presten serveis a la ciutadania, en aquest cas, diguem-ne, el presten a través de l'Ajuntament, per l'encàrrec de l'Ajuntament, i, per tant, aquesta és la feina que nosaltres vam fer. Mirin, la nostra obsessió, si volen, amb la municipalització és per l'interès públic. no és ideologia, clar, sí, sí, tots els que estem aquí tenim ideologia. La nostra ens porta a pensar que aquells serveis bàsics, fonamentals per la ciutadania, que garanteixen els nostres drets, per exemple, d'accedir a l'aigua, estan millor i es presten millor si es presten des de una òptica purament municipal i no mercantil.
Perfecte, doncs obrim un altre tema. Gràcies, senyor Serracant, per la concreció.
Ja saben que diria moltes més coses, però...
És que si no faríem 3 hores de debat, repetiríem el ple i crec que no ho podem fer. Vaja, segur, perquè tenim més coses més després d'aquest debat de política.
No seria saludable, tampoc.
No. Volíem parlar també del 8 de març. Hi havia dues mocions en aquest sentit. D'una banda, la moció d'Esquerra que s'aprovava contra l'escletxa salarial, posar transparència als números, en aquest cas, de l'Ajuntament al voltant d'aquesta escletxa salarial, i una altra de la Crida per Sabadell per tal que l'Ajuntament doni suport a la vaga del 8 de març, una moció que no va tirar endavant. Senyora Morell, també com a regidora responsable de la matèria, tinenta d'alcaldessa, per què no va tirar endavant aquesta moció de la Crida? Per què no va votar a favor el seu grup?
A veure, diverses consideracions respecte al tema de les dues mocions del 8 de març, encara que em pregunti per què no va prosperar la de la Crida. Jo ara faré una intervenció que vincularà una miqueta tant la de la Crida com la d'Esquerra Republicana, perquè la meva intervenció en el ple, la línia va ser molt similar respecte a les dues mocions. Nosaltres entenem que el feminisme no se'l defensa amb mocions partidistes en un ple. El feminisme es defensa anant totes plegades de la mà i anant unides, i jo crec que els portaveus que estem aquí sentats ho vam demostrar ahir al matí a les 10 a la Junta de Portaveus, quan van ser capaços i capaces d'aprovar un manifest conjunt. I a més, el manifest conjunt que vam aprovar a la Junta de Portaveus, també m'agradaria fer un parell de consideracions. És el manifest que ja es va aprovar a la Federació de Municipis de Catalunya. Per tant, nosaltres, com que vam veure que hi havia dues mocions, una d'Esquerra i una per part del grup municipal de la Crida, i nosaltres estem dient des del primer dia, i jo com a tinenta d'alcaldessa en particular, que jo vull treballar amb tots els grups municipals i amb tota la societat civil, i crec que en aquests 9 mesos de mandat crec que ho estem demostrant, i no són coses que diem, sinó que crec que en el nostre dia a dia de l'àrea de govern ho estem demostrant, i és palpable a la nostra ciutat. Vam considerar que les aportacions viables, tant de les mocions de la Crida com d'Esquerra, vam considerar oportunes integrar-les. Així ho vam fer, em va arribar el manifest el dijous, ho vam integrar, i el mateix divendres, quan ho vam tenir integrat, el que vaig fer jo és enviar un correu als portaveus i als grups municipals perquè veiessin què els semblava la proposta de manifest conjunt per tal de que s'aprovés amb unanimitat, i jo el que buscava era el màxim consens. Per tant, una vegada això ja havia passat, jo crec que aquí ja vam demostrar que l'Ajuntament de Sabadell té una posició molt clara respecte al Dia Internacional de les Dones. Per tant, per nosaltres no tenia cap tipus de sentit a la tarda, 7 hores després, votar dues mocions que ja havíem aprovat al matí. Perquè nosaltres, al final, l'única cosa que em faran pensar a mi és que el 8M hi ha partits que volen agafar la bandereta i anar a portar mocions al ple, i crec que això no ens ajuda, això ens afableix. Ens afableix com a Ajuntament i ens afableix a l'hora de defensar el feminisme, i aquí l'única cosa que surten guanyant són aquells partits d'extrema dreta que ens volen dividides, aquells partits d'extrema dreta que el que volen és que les dones tinguem un retrocés en els nostres drets que tants i tants anys ens ha costat a tenir, i que ara, des de fa 3 anys, els 8 de març, aquest per tercer any consecutiu, el que farem serà reivindicar-ho des dels carrers, i va ser un punt d'inflexió fa 3 anys, el 8 de març, a l'hora de celebrar-ho. Per tant, no em semblen pràctiques que s'hagin de seguir apuntant en aquest ple. I tal com va dir també el portaveu del govern, i de forma molt encertada, jo aquesta reflexió també la volia compartir aquí, perquè ja se sabia que portaríem un manifest a aprovar a Junta de Portaveus. No calia que ens portéssim mocions al ple. I si ho hem de fer d'aquesta manera a partir d'ara, la pregunta és, l'any que ve què farem? Cada grup municipal venim amb la nostra moció del 8 de març i que cadascú expliqui el feminisme depèn de com l'entén? Tornem a la via de la divisió o tornem a la via del consens, que és com de la manera que crec que es defensarà el feminisme per tots els i per tots?
Sí, a veure, hi ha diferents temes. El tema de el nostre posicionament inicialment havia de ser d'abstenció de les dues mocions, perquè no qüestionem en cap moment que els grups puguin portar mocions al ple, perquè és l'únic espai de debat que tenim per poder defensar la nostra manera de veure el món. sí que havíem aconseguit doncs, un consens amb uns punts, amb uns eixos centrals molt importants en el manifest que havíem votat a la Junta de Portaveus, un manifest, jo li dono tot el valor, jo crec que és una declaració de voluntats, no crec que sigui paper mullat, si és així em preocupa tots els manifestos que s'han anat subscrivint per part dels grups, la majoria per unanimitat, amb tantes i tantes coses. Per tant, jo no em resigno a no donar-li valor a aquest manifest, crec que és un compromís i una voluntat de que això sigui així i que es van recollir uns acords importants i que vull pensar que si es firma el manifest és perquè l'equip de govern, que és el principal responsable, és perquè ho vol tirar endavant, si no, no crec que sigui compromès. Per tant, no li resto valor al manifest, li dono tant com a les mocions, perquè la moció és una eina que tenim molts grups per explicar com veiem nosaltres el món en aquella matèria. Dit això, la nostra voluntat era abstenir-nos a les dues mocions en pro del manifest que havíem obtingut per unanimitat, perquè sí que pensàvem que valia la pena reforçar aquesta unitat amb els postulats. Malauradament vam haver d'acabar votant en contra del manifest de la moció de la Crida, perquè sí que va quedar resumida en un punt que era donar suport a una vaga. Per mi no va ser, o per nosaltres no va ser, una qüestió que sumés a la voluntat d'aportar en positiu a la lluita compartida que és la reivindicació de la igualtat i de la lluita contra les violències, perquè estem en moments de franc retrocés. Que la Crida limiti la seva moció retirant-ho tot, en la meva forma de veure com una mena de pataleta, de dir es queda tot en una vaga, a mi em va saber greu, perquè ens estem jugant molt en el món dels drets i les llibertats, no només amb les nacionals, que nosaltres sempre les defensem, sinó també en el tema de les dones. Avui s'està qüestionant que existeixin les violències, cosa que no es qüestionava. Hi ha doncs, un blanquejament de l'extrema dreta que no ha permès que moltes comunitats autònomes puguin tenir un manifest pel 8 de març. Això és molt preocupant. I voler fer escapçar aquesta moció, que nosaltres estàvem disposats a tenir una abstenció i no votar en contra, doncs ens va semblar doncs, una llàstima. Ara, la legitimitat dels grups de presentar les mocions, si no podem fer això, què ens queda? No?
Senyor Hernández.
Pensava que anaven a intervenir el grup proposant.
No, però... la primera intervenció la fem per...
Ah, vale, perfecte. No, jo... Nosaltres
vaig canviar
fer...
i llavors ja poden demanar paraules a la segona intervenció. Ho he fet així totes les vegades.
Igualment, la intervenció serà la mateixa, vull dir que tampoc. Nosaltres vam fer una intervenció, a diferència del govern, doncs, que feia aquesta prèvia, que també era raonable, no?, de que si el mateix dia havíem fet un manifest unitari, i a l'Ajuntament de Sabadell doncs, tenim la fortuna de compartir els valors que de manera unànime que mostraven la moció, doncs és veritat que no tenia massa sentit, no?, fer un debat també a la tarda en la mateixa línia. Però nosaltres respectem el dret que tenim al grup municipal i per això vam entrar en el fons de la qüestió, no? Jo crec que la moció d'Esquerra, doncs també la ponent va fer una defensa, jo crec que molt seriosa, dels punts de la moció i ens vam abstenir doncs, perquè hi havia uns punts que parlaven també de contractació pública, que és un tema que ens preocupa i que hi ha un fons doncs, que no estava ben raonat perquè podria ser contraproduent del que acaba defensant. I per això ens van abstenir, i a part d'una crítica que també fixava uns terminis doncs, de 6 mesos, que és un termini curt en l'administració pública, quan Esquerra havia estat 4 anys governant i no havia fet cap taula d'aquestes, no?, per dur aquesta anàlisi. I de la Crida doncs, va fer l'anàlisi doncs, que parlaven de remunicipalitzacions i de la vaga. Nosaltres, com sabeu, som un partit que participa del 8M en les concentracions, manifestacions, però mai hem signat la convocatòria de vaga. Hi ha llibertat a la gent que ho faci, com a qualsevol vaga, però no subscrivim la vaga. Per tant, ens van abstenir. I vull fer una darrera reflexió, no? I en aquest cas més a la senyora Morell, que jo soc molt partidari de la unitat, i la unitat a tot puestos, i que ningú vulgui tenir la bandera del feminisme, no? I jo crec que l'espectacle que vam viure ahir al ple, doncs, era... ens ho podíem haver estalviat, i jo crec que el grup d'Esquerra i la Crida, doncs, a lo millor ahir no era el millor dia per debat això, de la mateixa manera que l'espectacle que estan donant els socis de govern a Espanya, Podemos i el Partit Socialista, amb la llei sobre les violències sexuals, si és una setmana abans o després, quan es presenta, jo crec que és més important la unitat en un tema d'aquesta, i que no un partit polític o una ministra vulgui abanderar una llei encara que estigui plena de... de coses que, com diuen altres ministres, en aquest cas socialistes, de justícia, de defensa i d'interior, doncs que és una autèntica xapuza. Llavors,
està fent un salt mortal, eh?
No, vull dir, no, però és el mateix. Aquesta unitat que demanem, jo crec que és important, no?, que des del govern d'Espanya, que ha de liderar d'alguna manera, no?, aquestes violències contra les dones... I aquesta
és una competència transferida, no ha de liderar el govern d'Espanya.
No, bueno, sí, el Codi Penal sí.
El Codi Penal sí,
que és en aquest cas del que estic parlant.
Tornem a Sabadell.
No, vull dir, però que aquesta unitat que demanem, que sigui també una unitat allà, perquè allà també hi ha la bandera, no?, de la ministra d'Igualtat, que s'assalta, no?, la bandera dels processos legals per reformar el Codi Penal.
Senyor Sarracant.
Bé, nosaltres vam presentar una moció que tocava molts temes, però que al final feia una reflexió sobre les polítiques públiques en general, el seu efecte doncs, sobre les desigualtats de gènere, un petit repàs, no?, d'algunes de les actuacions que s'havien estat desenvolupant els darrers anys en el marc de l'Ajuntament, però sobretot feia referència doncs, que la crisi, òbviament, no?, afecta, aquesta crisi que va i ve, però que és constant sobre les classes populars doncs, i sobretot aquesta crisi que afecta en major part a les dones. Per això repassàvem, no?, també què més podem fer en l'àmbit laboral, no?, en l'àmbit dels contractes que té l'Ajuntament, en l'àmbit de les polítiques d'igualtat de gènere en l'Ajuntament de Sabadell, i fèiem aquest element que és el que doncs, la portaveu doncs va decidir mantenir al final com a únic punt de la moció, donant suport a la vaga general, no?, perquè per tal de que reivindicar també aquest caràcter, diguem-ne, no festiu, sinó reivindicatiu, clarament combatiu, de la vaga general en el marc doncs d'aquest Dia Internacional de les Dones Treballadores. Nosaltres vam apostar per mantenir aquest punt perquè potser, no?, semblava a través de les intervencions que podria generar major consens o identificar, no?, clarament quina era la voluntat de la nostra moció. Nosaltres no entenem, no?, que la tinenta d'alcaldessa modifiqués el manifest incorporant textualment, no?, acords que estaven recollits en la moció que ja havíem presentat com a crida, sense abans comentar-nos-ho, si bé hi va haver, doncs, a més, el problema que la nostra portaveu no va rebre el correu, que sembla que es va enviar a tots els portaveus, i, per tant, això també ens va generar doncs, un cert malestar. A part de que entenem que la taula de gènere, que pel que em comenten està treballant, diguem, un altre manifest, perquè no veu, no?, aquest manifest propi que s'ha proposat des de l'Ajuntament, doncs potser estaria bé que l'anéssim incorporant en aquesta, no?, en aquest procés de definició dels acords que la tinenta d'alcaldessa tant posa de relleu, que són, no?, treballats i compartits, i que entenem que estaria bé que es millorés, diguem-ne, en tot aquest procediment.
Senyor Fernández.
Bé, abans de tot, deixem agrair als sindicats que nos han ayudado en la construcción de la moción, una moción que se va a trabajar molt desde la sección local de Esquerra, desde el grupo de donas de Esquerra. Teníamos el interés sobre todo, porque ya sabíamos que habría algún manifest, porque es lo que siempre se ha hecho, siempre fem manifestos y está molt bé. Y como han de ser amplis y han de intentar abarcar a tothom, bueno, tienen por lo general los manifestos no van molt a l'os de les coses, perquè és aquí quan legítimament les visions diferents poden fer que no hi hagi una unitat de mínims. Els manifestos normalment tendeixen a ser això, uns mínims bàsics que tothom està d'acord. Perfecte, està molt bé. Però volíem i teníem la voluntat política de fer una aportació més en aquest sentit. Per tant, les gràcies a tothom que ha col·laborat. Certament l'Elia Soriano ha fet una molt bona intervenció en el ple d'ahir. Lo van treballar molt i aquesta era la voluntat. I mala notícia per a aquells que pensin que nosaltres nos inhibirem de fer propostes polítiques per el fet d'haver governat. Què classe de discurs és aquest? El fet d'haver governat no inhibeix a ningú de fer propostes polítiques. Això és com pensar que perquè el Partit Socialista va governar 16 anys en aquesta ciutat està inhabilitat per fer propostes. Clar que no està inhabilitat. De fet, en el mandat passat, que teníem govern en majoria absoluta, i ahir parlàvem amb el portaveu del Partit Socialista d'aquest fet, mai se nos va ocorrir, mai se nos va ocorrir, i vaig veure companys d'aquell govern defensant que hi havia grups de l'oposició que moltes vegades plantejaven coses que no ens agradaven, certament, però tenen tot el dret del món a plantejar, perquè és l'única eina política que tenim els grups d'oposició, les mocions. Dit això, crec que aquí hi ha algunes coses una mica estrafalàries del discurs que fa la senyora Morell. El primer, quan fem la part d'emocions, no paga el govern, o no hauria de ser així. Són els grups polítics els que estan allí. Aquí estem fent política i les diferents visions. Quin és l'estrafalari o pervers del discurs? I no se l'agafi de forma personal. És política, és política. És política. Que no digui tota la veritat. Perquè la moció entra abans que la proposta de manifest. La moció entra abans, és construïda abans, ve darrere d'un treball que s'ha fet. Lo seu, lo correcte, lo elegant, és, si realment es vol prendre en consideració algun dels elements, i estem contents que hagin agafat literalment punts de la moció, vol dir que el que estaven proposant era bo, si no, no l'haguessin agafat. Però què s'hauria d'haver fet? No enviar un correu a les 3 de la tarda un divendres? No. Es parla amb aquell grup, s'explica el que es vol fer i s'intenta fer un treball de construcció d'una proposta. Però el que no és de rebut, no és de rebut, és que després que està presentat això, es vulgui fer aquesta enganyifa, posar els punts de la moció en el manifest i demanar-li a l'altre que retiri el que havia fet. És que és inacceptable i és molt perillós, perquè aquesta forma de funcionar l'únic que afebleix és la democràcia. Els grups tenen tot el dret de fer coses i això no quita que tu puguis votar al matí un manifest que tu no és mínim, que estem d'acord, cap problema, i a la tarda una moció que va molt més a l'os, que té uns punts, i per això vam debatre, perquè hi havia algunes qüestions que jo puc entendre que hi hagi diferents visions sobre si és fer-lo en 6 mesos, en 8 mesos, puc entendre tota aquesta discussió. Justament volíem això. I això no et fa ni que siguis oportunista ni res d'aquestes barbaritats que es diuen. Senzillament, el que vols és fer una aportació política, evidentment, des del teu prisma polític, que el nostre és un prisma republicà i d'esquerres. Per tant, volíem fer aquesta aportació. Aquesta és la veritat i és per això que no hem retirat la moció. Agraïm igualment a els grups que es van abstenir que van permetre que s'aprovés, perquè és algo bo per la ciutat. I si és bo, no és, lo que no és bo és oposar-nos per capritxo o perquè m'agafa la pataleta. I llavors, lo que sí li dic a l'alcaldessa, no a la tinta alcaldessa, a l'alcaldessa de Sabadell, com a portaveu del grup més gran d'oposició, és no és bo aquest camí, s'ha de corregir. Si es vol arribar a acords amb l'oposició, que és una bona pràctica, això ahir ho deia en el ple, quan me deien en broma, sense que sirva de precedent és estar d'acord amb Esquerra, és bo que hi hagi aquests precedents, no és dolent. Si es vol fer realment això, es fa d'una altra manera. Es parla, es negocia, es pacta, el que no es pot fer és d'aquesta forma matusera. S'agafa la moció, te la percutes, la copies i després pretens que l'altre la retiri. Però és que l'única eina que tenim l'oposició de fer política. De què estem parlant? Això, espero que se m'entengui, el missatge polític que estic donant, el missatge que l'estic enviant al govern, perquè és un missatge sincer, amb bona intenció, i que intenta o demana que l'episodi d'ahir sigui només una ocurrència, un episodi, i que d'ara al mes es pugui fer el treball d'una altra manera, perquè estic segur que la ciutat ho agrairà.
Senyor Cortés, a partir d'aquí demanarem altre cop ronda d'intervencions, que hauran de ser, ja els aviso, bastant breus. Senyor Cortés, sí, tinc ja dues paraules demanades, Lourdes Ciuró i Marta Morell, ara Matías Sarracán.
Molt bé, no, intentaré anar punt per punt. La moció a la Crida, nosaltres, i ho vam plantejar inicialment, i quan es va parlar a les juntes de portaveus, hi havia una qüestió de fons que no veiem, que és el fet de vincular el 8 de març amb les remunicipalitzacions, que és un debat plenament legítim, i que no acabem de veure l'encaix i la vinculació que s'hi feia en la moció. I per tant, això ja ens grinyolava des del principi, i el grup no va molt legítimament voler modificar la moció, a més que després ja hagués el manifest aprovat en junta de portaveus, i el que a nosaltres al final ens va portar a votar-hi votar-hi en contra. Jo no em preocuparia, i de fet la senyora Ciuró ho deia, no?, pel fet que s'hagi aprovat per Junta de Portaveus, perquè ahir semblava que es qüestionava el valor del que es va aprovar en Junta de Portaveus, i hi havia grups polítics que de fet ens han reclamat que donem compte de les mocions de Junta de Portaveus 20 minuts abans o una hora abans de debatre aquesta moció, i per tant les mocions que s'aproven o manifestos que s'aproven a la Junta de Portaveus també tenen valor i també s'ha de retre compte, com així s'ha acordat, i per tant també és responsabilitat del govern dur-ho a terme. Per altra banda, també em generava certs dubtes, no? El fet que aquest suport per part de l'Ajuntament a la vaga, jo tinc alguns dubtes que com a institució el que hem de fer en tot cas és garantir el dret a vaga dels nostres treballadors i treballadores si ho volen exercir, però aquesta manera de suport no sé com s'ha de concretar en el cas d'aquesta vaga que cau en diumenge, i a més a més per la dificultat d'encaixar alguns d'aquests mecanismes que a vegades s'han provat, com aquestes vagues de mitja hora, el retorn als treballadors i treballadores, que és una cosa que segurament s'haurà d'anar treballant, perquè són mecanismes de mobilització que fins ara no es feien servir, que ara es fan servir, que segurament no estem preparats per assumir. Per tant, això també generava dubtes de com traslladar de debò aquest suport com a institució en aquesta vaga. I ja marxant un moment de Sabadell, si em permeten, i tornant a anar al govern d'Espanya, doncs el senyor Hernández li preocupava molt la unitat del govern. Jo no ho veig tan preocupant. Jo crec que en tot cas es portarà una proposta al Congrés dels Diputats, ja tindrem l'oportunitat de debatre-ho, ja que li interessa tant la unitat, el que espero és que els seus 10 diputats en el Congrés, encara que no siguin molt sumin per tirar endavant una modificació que garanteixi i protegeixi els drets de les dones i que no es posin al costat de l'ultradreta com han fet en altres comunitats autònomes.
A partir d'aquí, torns d'intervencions, tenia la paraula a la de Lourdes Ciuró. Si ho fem en un minutet per cap, jo crec que podrem.
Ho intento. En relació al que manifestava el senyor Serracan del mirall de la contractació pública, home, jo crec que tots els grups municipals aquí presents hem tingut diverses reunions amb els representants dels sindicats, de l'Ajuntament. Hi ha moltes queixes de fa molts anys dintre de la plantilla de l'Ajuntament. Les promocions internes són un cavall de batalla, unes promocions internes que precisament no afavoreixen les dones. Els llocs de màxim comandament són ocupades de forma sistemàtica en el nostre Ajuntament per homes. I això és una reivindicació que fa molts anys, que no d'aquests 4 anys, sinó dels anteriors també. Jo, doncs, m'estranya, no?, aquesta manca de capacitat resolutiva amb aquestes qüestions que fa tant i tant temps que els sindicats de l'Ajuntament reivindiquen, i posar de mirall precisament aquesta contractació pública a l'Ajuntament de Sabadell crec que és un flac favor en aquest cas per les dones treballadores. Per altra banda, recordareu que va costar Déu i ajut poder aprovar el conveni de les condicions laborals amb els treballadors de l'Ajuntament. Se suposa que sobre el paper algú que és molt sensible a les seves reivindicacions. Clar, i això, una cosa, com ho diuen en castellà, una cosa és hablar y la otra dar trigo, no sé com ho diuen, no? Predicar y la otra dar trigo. Doncs, clar, això és la qüestió que jo poso de manifest. I per acabar, el grup de dones d'Esquerra va fer una molt bona feina. Nosaltres reivindiquem que la cosa de la igualtat ha de ser d'ells i d'elles, perquè les reivindicacions per la igualtat, si no la fem conjuntament, i per tant subscripció de la campanya He for She de la ONU ja fa un parell d'anys, que si no és amb l'ajuda de l'altre 50%, nosaltres, no ens soles, no ens en sortirem.
Senyora Morell.
Sí, de forma molt ràpida, 3 consideracions per al·lusions. La primera, el senyor Serracant, que diuen que a vostès li sorprèn que nosaltres no li donem suport a la vaga. Escolti, aquesta vaga està convocada només per 2 sindicats i, evidentment, no creien que sigui l'Ajuntament qui hagi d'aprovar aquesta vaga feminista. I encara em sorprèn més que m'ho digui vostè a mi, quan vostès, el mandat passat, tenien majoria absoluta, van portar aquesta moció al ple i no la van aprovar, que no van saber ser capaços ni de convèncer els seus socis de govern perquè li aprovessin la moció. Llavors, clar, si més no, sorprenent, el tema és. Segona consideració respecte als correus. És veritat que a la seva portaveu el divendres no li va arribar, però escolti, el dilluns, al matí, es va enviar la convocatòria de Junta de Portaveus, i des del dilluns al matí fins al dimarts també van tenir temps per mirar-s'ho. I a més, la senyora portaveu seva ja sabia que aquest manifest s'enviaria, perquè a la Junta de Portaveus del dijous passat, per al ple ordinari que vam celebrar ahir, jo ja vaig anunciar que hi hauria un manifest per aprovar. Per tant, escoltin, diguem les coses també pel seu nom i no només perquè un dia un correu no ens arribi, que un correu un dia no pot arribar, però després sí que arriben. El senyor Fernández, i això també, bueno, una miqueta en la línia també que el que comentava la portaveu de la Crida ahir, deien, no, és que nosaltres vam registrar la moció el 21 de febrer. Si ja ho sabem, Però escoltin, vostès ja sabien que hi hauria un manifest per aprovar, perquè, com ha reconegut el portaveu d'Esquerra Republicana, cada any passa, l'Associació de Municipis sempre fa manifestos, sempre s'intenten aprovar per unanimitat, per tant, escoltin, vostès sabrien que es parlaria del tema del 8 de març, perquè si no hi hagués hagut ple ordinari, s'hagués convocat una junta de portaveus extraordinària per aprovar-lo, com sempre. Per tant, escolti, si vostè vol continuar pensant que el que va fer a la tarda no és partidista, em sembla molt bé, li respecto la seva opinió, però respecti l'opinió del govern en aquest cas, que sí que ho pensa. I una altra cosa, vostè a vegades... Acabo molt ràpid.
Molt fora de temps.
Molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid. Que a vegades el senyor Fernández ens diu... El govern que no porti mocions, doncs quan parlem de mocions de la meva àrea, quan parlo com a grup municipal, deixi'm almenys que també pugui parlar com a portaveu i com a tinenta d'alcaldessa de Feminismes.
Senyor Sarracant.
Sí, dues prèvies. Ens diran contínuament que nosaltres... No ho vam arreglar tot. No, clar que no ho vam arreglar tot. No ho vam arreglar tot. Vam posar fil a l'agulla moltes coses que s'estan veient durant aquest mandat, però ja és que estem cansats. Estem cansats.
Per favor, és que si no hi ha ni cara... Per favor.
Quina és la funció de les mocions? La funció de les mocions és posar en evidència diferències que hi ha entre els grups i mirar de trobar consensos. La senyora Morell va treure els elements de consens, els van dur a la seva declaració, i nosaltres vam decidir doncs retirar allò que ja ens havien pres, bé, vull dir, ho deia el senyor Fernández, ja està bé, home, si no et demanen permís és prendre, i vam voler evidenciar un element que per nosaltres era bàsic, que hi hagin sindicats que no estiguin d'acord amb la convocatòria, allà ells, cadascú mostra quin és el seu compromís amb el seu nivell de combat, diguem-ne, i per tant, amb una vaga general, jo crec que es mostra quina és la importància que se li dona en aquest moment. Aquesta és la tradició del PSC, la tradició del govern, sempre ha estat intentar absorbir l'oposició, minimitzar-la, ningunejar-la. Les mocions són el nostre cavall de batalla per poder evidenciar doncs, quins són els reptes imprescindibles que té a la ciutat de Sabadell.
Senyor Fernández, molt breu, per favor. Breu, em queden tres persones per parlar.
Aquest tema jo crec que ja està clar i no ens convencerem. La gent ja podrà treure compte. Només una reflexió. Estem molt contents d'una cosa que es va aprovar ahir en el ple, com és tot el tema de la solució per a Via Massaguer, un tema que, no per la via, però m'estic expressant malament, sinó el que m'ha aprovat que farà possible que hi hagi aquesta solució urbanística que connectarà Via Massaguer amb el Raval de dins. Estem molt contents perquè va ser un treball que va fer en l'anterior mandat, aquell mandat tan dolent, que ara es fa realitat, i evidentment estem contents perquè sabem que per a molts veïns i veïnes de l'entorn i per al centre en general i per a tota la ciutat, perquè és el centre de la ciutat, és una qüestió molt, molt important.
Em queden dues paraules per dos companys informatius d'esports, senyor Hernández i senyor Cortés.
Estic molt content que a partir de 2021 posem les bases per la futura anella verda de la ciutat de Sabadell, tindrem més verd, tindrem més arbres i podem construir una ciutat més amable.
Gràcies, senyor Hernández. Senyor Cortés.
No, és que el senyor Fernández ja m'ha estirotat amb la seva reflexió sobre el dolent, que és el govern anterior.
Sempre és la culpa d'ell.
Per favor.
No, perquè vostè ha parlat de com aquest govern parla del govern anterior. Escolti, potser l'haurem de contractar, subcontractar com a portaveu del govern, ja que només es dedica a fer tuits de les coses que fa aquest govern, encara que siguessin iniciats al mandat anterior.
Nostres, que no teniu la delicadesa de dir-ho.
Cosa que per nosaltres favor. No fèieu, vosaltres tampoc fèieu quan iniciàveu per coses favor. O acabàveu fals. Coses que havien estat iniciades en l'anterior mandat.
Ja està?
Això és fals.
Doncs gràcies, ens hem passat un minut del punt de les 11. Gràcies per haver vingut a tots sis. Demà hi tornem puntualment a partir de les 9.
Gràcies.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.